davant de la casa de la mare.
Saps que ha fet pols ara?
No, bueno, la família, m'imagino, esclar.
El Messi.
Ah, sí?
Messi està però enfonsat, eh?
Per què? Li va dedicar un missatge molt bonic, també.
No, bueno, però és que, no per això. Aviam, el que li ha costat al Messi, que tothom li reconegués que és el millor de la història, va guanyar el Mundial, i per fi tothom va dir és el millor de la història, va, mor el Pelé, i tots els que deien que el Messi el millor de la història, ara diuen que el Pelé va ser el millor de la història. Ell ha passat a ser el segon. Tio, està fotudíssim. Feinada que ha tingut, i ara segon. I ara quina, com estava abans,
i,
ja.
I quina solució hi ha? No,
o es mor ell,
bueno, va.
O guanya tres mundials. Quan et mors, puges el rànquing.
Sí, la solució de Messi és morir-se ara.
Quan et mors, puja el rànquing.
Sí, diu que sí.
Pau, doncs, antena oberta per qualsevol qüestió que ens vulguis comentar, seguint aquesta processó de milers de persones que volen acomiadar Orrei.
Preciós.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Molt bé, una abraçada, a reveure.
Vol tancar la secció d'alguna manera? Vol tancar la secció d'alguna manera?
In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti.
Mare.
Ja està tancat.
I tant tancat.
RAC 1.
A Finestrelles Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures als hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a Saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Estàs buscant el millor regal per als teus? Regala abonaments del Lliure i no et perdis els espectacles de l'any dirigits per Àlex Arrigola, Carol López, Glòria Balanyà, Alberto San Juan, Tiago Rodríguez, Pablo Messiez, Sílvia de l'Anyó, David Selves, Marco Leyera i molts més. Entra al web del Teatre Lliure i regala emocions.
Bé, ja tens el regal de Reis? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bàrbara, sí. quin ressò ha tingut, quines reaccions hi ha en aquests moments sobre la meva secció Coses Velles, que es veu que ha estat extraordinari, ha tingut un, bueno, un seguiment amb això de la internet terrible, eh? Ha hagut com un... una bogeria de gent escoltant la secció. Què se'n sap? Obriu amb això, oi?
No és notícia d'obertura, però em comenten que ha tingut força ressò.
Veus?
Tu ves-li dient que veuràs. Us vindrà informatius a fer coses velles.
Anima'l, que veuràs.
La notícia és que els clients creuen que la rebaixa de l'IVA en els aliments bàsics és insuficient, veus? I que es notarà poc en la butxaca.
Sí, avui és el primer dia laborable, amb els supermercats oberts, i hi ha la sensació que la reducció de l'IVA no es notarà gaire. Molts consumidors veuen bé la rebaixa, però la troben insuficient. N'han parlat a RAC1.
No estic d'acord amb aquestes mesures. És enganyar, pràcticament. El que tenen que fer és intentar no pujar els productes.
L'important és que la base imponible, és a dir, sense IVA el producte que val un euro no segueixi pujant més. A l'IVA, 2 cèntims o 5 cèntims amb una barra de pa, ni a mi ni a qui no té recursos, és una barra gratis al mes, m'entens?
Home, si més barat un, me sembla bé.
Recordem que fins al 30 de juny el preu del pa, la llet, els ous, la fruita, la verdura i els llegums passa del 4% d'IVA a no tenir-ne. És la mesura més destacada del paquet anticrisi que va aprovar el Consell de Ministres dimarts passat. Parlant de preus, el preu de la llum tornarà a pujar demà. Concretament arribarà a 144 euros al megawatt hora. D'aquesta manera, segons l'operador del mercat ibèric d'energia, el cost de l'electricitat d'electricitat serà un 26% més alt que avui. Sense l'excepció ibèrica, el preu de la llum s'hauria enfilat fins als 175 euros al megawatt hora. L'hora més barata serà de 5 a 6 de la matinada i la més cara entre les 7 i les 8 del vespre. El govern ha reprès aquest matí les negociacions amb el PSC per poder aprovar els pressupostos d'aquest any. De moment, la Generalitat ha acceptat el 87% de les peticions que ha fet el partit. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, insisteix que projectes com el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han de tractar fora dels comptes.
Són temes gruixuts que estan doncs, en el panorama polític català, però en qualsevol cas sempre hem explicat des del govern que són temes extrapressupostaris i que per tant ara ens centrem, i és prou important, en els acords més econòmics, més que fan referència a inversions en mobilitat, en salut, en educació i tots els altres temes, i és el que estem treballant en aquests moments.
Recordem que el document dels socialistes que van presentar dimecres passat inclou tirar endavant aquests projectes. I un home de 70 anys ha mort atropellat aquest matí al barri de Gràcia de Barcelona. Ha passat al carrer Verdi. Un camió ha embestit en la víctima per causes que no se saben. És la primera víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat aquest any. I ara els esports, a Muriel Jové.
L'Espanyol ha impugnat el derbi contra el Barça d'aquest passat dissabte, alegant l'alineació indeguda de Robert Lewandowski en l'11 blaugrana. El davanter polonès tenia 3 partits de sanció, però va poder jugar per una mesura cautelar que la justícia ordinària li va concedir 24 hores abans del partit, que va acabar amb empat a 1. L'Espanyol reclama que almenys hauria d'haver complert aquest primer partit de sanció, que és el que correspon estrictament a l'expulsió per doble targeta groga en el partit anterior del Barça. Mentrestant, el primer equip femení del Llevant ha sorprès anunciant el fitxatge de Minata Diallo. La jugadora francesa, que no jugava des del juny amb el PSG, va ser detinguda en dues ocasions relacionada amb l'agressió a la seva companya, l'exblaugrana Kira Hamraoui. Al marge del futbol, en motor, Nasser Al-Attiyah ha guanyat la segona etapa del Dakar en la categoria de cotxes, que continua liderant Carlos Sainz, mentre que en la de motos s'ha imposat el nord-americà Mason Klein, nou líder a la general. I tot plegat en un dia en què també serà protagonista el bàsquet amb la disputa del clàssic entre Madrid i Barça a l'ACB aquest vespre a partir de les 9.
I el temps, el primer front de l'any, deixa el cel gris, però només algunes precipitacions febles a Ponent. Les properes hores poden anar a més a les comarques de Lleida, però només allà, amb una cota de neu de 1.600 a 1.800 metres. Demà els núvols tornaran a ser abundants. Al matí hi haurà 4 gotes en àrees de la meitat nord del país i a la tarda alguns ruixats en zones interiors de les comarques de Girona. Les temperatures reculen a gran part de l'interior de Catalunya amb un ambient més hivernal, però la costa i el prelitoral seran molt semblants a les d'avui.
RAC1. Aquest dimarts la Copa es juga a RAC1. A les 7 de la tarda a Cornellà al Prat, Espanyol-Celta, partit de 16ens de final. Viu el partit amb Eduard Batlle, Joan Camí i Dani Solsona. Rival de primera per estrenar l'any a casa. I a 2:15 tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
Al principi d'aquesta història, estem a punt de llogar un local d'assaig.
I aleshores va ser quan va començar
a sortir trossos de merda per tot.
Tots els que estem aquí hauríem de saber quins són els 3 gegants mediàtics, els 7 grups empresarials i les 14 agències estatals i societats secretes que han fabricat la fal·làcia de la crisi climàtica.
Mira, jo et juro que pagaria 100 euros, 200 euros per veure la cara que se li queda a la puta Greta Calces Largas quan sàpiga que ha de creuar l'Atlàntic en barca. I el desembre...
Esa marzivita para él y no la voy a romper más que un día. Para que no pueda más interrumpir nuestra vida.
L'escala fa una pudor que t'hi cagues, és una pudor.
Escolta, això us ho heu de mirar,
sí.
Això és important.
S'ho està mirant.
No, és que és molt, molt important.
Però em sembla que t'ho estàs mirant.
Pots, faig una altra?
No, em sembla mirar.
Vale.
Doncs dic una cosa, en els propers minuts parlarem d'una de les millors obres de teatre de comèdia que s'ha fet en aquest país. No ho dic perquè hi hagin els seus actors al davant, perquè també ho he dit privadament i públicament en altres moments, i el problema és que té un títol estrany, és de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.
Noi.
Coneguda com l'obra de la merda, l'obra del lavabo, aquella obra que parlen d'ecologia però que fa gràcia, bueno, no sé, s'ha qualificat de moltes maneres.
Sí.
És una de les obres de teatre del moment, després de dues temporades a la capital catalana, el TNC i el Poliorama. D'una exitosa gira ha aterrat el Teatre Borràs per fer-ne la tercera. Aprofiteu perquè, segons diuen, aquest diumenge 8 de gener serà la darrera vegada per veure aquesta sàtira ecologista sobre l'emergència climàtica. Avui ens visiten la Júlia Trullol i el Xavi Francesc. Bona tarda, què tal? Benvinguts. Un aplaudiment. Si una obra no m'agrada, no ho dic. Deixo passar, diguem-ne, poso una cortineta i no dic si m'ha agradat o no m'ha agradat. Si m'ha agradat, ho dic. I si m'ha agradat molt, aquesta m'ha agradat molt. Per això l'he vist ja dues vegades. I crec que molta gent està d'acord que és una de les millors comèdies que s'ha fet en aquest país en els últims anys. Segur, segur. Vosaltres esteu d'acord? No ens ho sembla. Creiem que hi ha una altra obra que...
Home, sincerament, heu posat cara de sorpresa, com sí, dient, ostres, com es passa.
És que no, ho crec de veritat, si no, no ho diria, perquè no hem de fer pas aquí la gara als convidats. De vegades no ens ha agradat alguna coseta i no ho diem, i ja està. Però quan ens ha agradat molt i ens ho hem passat molt bé, doncs també ho diem. I a més crec que molta gent que l'ha vista segurament opina el mateix, que és una comèdia excepcional. De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda? Si hi ha una crítica a fer-li a l'obra, és el títol. Perquè això genera uns problemes de retentiva.
És el mentre, però. Perquè molta gent posa quan, en lloc de mentre. Jo crec que és el mentre, no? O què?
Parlem...
Perquè llargs són molts, els nostres molts són llargs.
A veure, està bé. El nostre també...
No suporti el seu terreny. No sé què
és un títol llarg, és llarg. També... I, bueno, ningú se'n recorda, però passa res.
Bueno, vostès diuen l'obra del Capri, no? L'obra del Capri.
Sí, està.
Aquí l'obra, doncs, la merda, és que és així. Però a veure, ara aquí anem, com una ceba, anem passant capes, Hem superat el títol, l'obra de la merda i tot això. Llavors hi ha un altre, que us explico, perquè potser vosaltres no ho sabeu com a actors, però jo ho explico com a espectador. Llavors et diuen, sobre ecologia, com vulguem dir...
Ai.
Cuidado. I és
ja
una comèdia. M'inflaran
el cap.
Sí, és una comèdia sobre ecologia. Vull dir,
si és d'ecologia, comptes de focus, han de ser espelmes. Sí, espero,
Us heu trobat amb aquestes capes de cebes?
A nivell de...
De públic, de comentari, de dir, ara què feu? La calòrica fa ara una cosa d'ecologia...
Mira, jo t'has de dir que bueno, o si més no ens ha arribat massa, perquè sí que la gent que ens ha seguit els últims anys sí que té present que nosaltres tractem temes seriosos, però els vehiculem a través de l'humor. Llavors, el populisme va ser els ocells, que ara també tornarà a Barcelona, la precarització del mercat laboral, vull dir que hi ha grans problemes que a nosaltres ens afecten i que trobem que s'han de posar a la palestra i dels que s'han de parlar, però sempre els vehiculem a través de l'humor. Llavors, no sé, aquesta cosa així com de, ui, a veure... No,
sí, clar. Sí, no clar, que és un tema, no?, l'ecologisme o l'emergència climàtica, que és molt gran, no? Per un comencem, quan va començar a treballar,
I no us feia por que... O sigui, com heu aconseguit barrejar humor amb emergència climàtica? Perquè és que ja d'entrar... És que, clar, és que és emergència climàtica.
És una cosa
que ens preocupa no?
Doncs... van començar a treballar i van trobar un punt que era que ens agradava molt i podia ser molt divertit, que era donem el punt de vista dels negacionistes climàtics, que és una de les trames de l'espectacle, no? D'aquesta gent, no? La gent negacionista, doncs, quin discurs fan, quins recursos utilitzen, quins arguments, no? I era molt divertit. I l'altra trama, que és la trama d'autoficció calòrica, que és molt divertida, perquè, clar, ens va passar un problema al lavabo,
ara hi anirem.
És molt divertit aquest problema.
I l'escatologia catalana també ajuda.
Sí, perquè merda n'hi ha, merda n'hi ha. Hi ha molta merda, A veure, és veritat.
I a Catalunya ja és una metàfora.
Sí, és veritat. Clar, o sigui, tu dius, fem una obra còmica però al voltant del negacionisme, però amb alguns arguments que hi ha sobre el negacionisme també surt comèdia sense problema. Però en canvi, agafeu una cosa molt quotidiana que m'agradaria que ens expliquéssiu. Què passa a la calòrica?
Al local.
Què passa al local?
Al local passa que de sobte un dia s'embussa el vàter, la tassa del vàter, i comença a sortir literalment merda.
Noi.
És que surt de l'espectacle, surt merda.
I llavors hem de buscar quin és l'origen d'aquest problema, perquè sembla que no és un embús normal o habitual, i bé.
No només el nostre, dels altres també. Però va sobreixir la tassa.
Inundació de caca.
Jesús.
Quin fàstic, per favor.
I tot això està documentat.
Merda líquida que brolla com si fos un torrent i arrossega.
Jesús.
Clar, és que ells fan una cosa que ells ja ho expliquen, i quan ho expliques així ja t'ho imagines i et poses les mans al cap, però és que a més ho van documentar. És a dir, és que es veu, hi ha vídeos de tot això.
Què
dieu? I els espectadors gaudeixen d'aquests moments. Bueno, és que tu et poses en la pell de la calòrica, de dir, bueno, aquí hem d'assajar, i surt una quantitat de merda tremenda.
I al·lucines de la gent que ens diu, la meva tieta li va passar el mateix, al meu no sé què li va passar el mateix, que al final acabem resolent quin és el conflicte, quin és el problema, però que és molt més habitual que ens pensem.
Què dius, ara?
Sí.
I quin és el problema? Les marees?
No, s'ha de venir a veure l'olla. Això és un espòiler.
És clar, com a espectador i com a afectat, tu et preguntes això, quin és el problema?
Clar.
I ells fan el que faria molta gent, que és, evidentment, no intentarà resoldre, sinó buscar gent que els hi pugui resoldre.
Exacte.
El problema és que aquí comença un embolic tremendo.
A veure, un moment. Sí. Jo no he vist l'obra, eh?
Sí. Vale.
O sigui, vosaltres, en el vostre local d'assaig, de la calòrica, us va passar aquest problema real.
Sí.
Veu gravar-ho. I això surt a l'obra, perquè a l'obra també passa
perquè
el mateix.
Perquè nosaltres...
Ells expliquen això.
Quan vam voler parlar de l'emergència climàtica, que era un dels problemes, un dels temes que ens creuaven en els últims espectacles, com a tema, perquè l'últim també, a Fairfly també, per exemple, és més sobre l'emprenedoria, no? Però sempre se'ns creuaven mini-trames o mini... Com es diu això? Com es llama esto? Guinyos.
Referències.
Picades de ullet.
Gràcies. Moltes gràcies a aquesta temàtica. Llavors van dir, no, volem fer un espectacle que el troncal sigui l'emergència climàtica. Llavors ens vam dir, és que això del local és una metàfora de collons.
I també, i també és emergència,
Clar que és
emergència. Merda sense aturador,
I climàtica, perquè no es pot ni respirar.
El clima era horrorós.
Ens passa això, ve un lampista, ens diu, està passant això, i clar, la segona part d'això és, anem a parlar amb els veïns, que és un problema ja que afecta a tota la finca. Esclar. No només a nosaltres, sí, ens afecta perquè surt per nostre vàter, però afecta a l'estructura de l'edifici.
És a dir, podríem dir que és la història d'una investigació.
És on podem passar la metàfora que l'edifici pot ser el nostre planeta on vivim molta gent i cada té una opinió sobre aquell problema de com solucionar-ho.
El planeta que va hi ha més merda.
I van apareixent altres problemes dels altres veïns que també que pensen que han d'estar davant per aquest, però aquest és un problema estructural. Però no, i quina té a la paperera de l'entrada i les bústies i
justa,
tal, no?
Però en aquest espectacle fan una cosa molt ben feta, que és parlar de Sabadell. Jo, que soc de Sabadell, ho dius. Qualsevol referència l'agraeixo. Però a veure, compte amb aquest tema, quan hi ha aquest problema de l'embussament que estem explicant dels vaixells de l'edifici, es fa referència a un cas real que va passar a Sabadell, una notícia de la que es va fer ressò mitjans de l'època, d'això és veritat, i que el programa Cuarto Milenio va recrear en un documental que va titular El monstruo de les cloaques de Sabadell. On hi apareixen testimonis com aquests que escoltareu, perquè el document no té pèrdua.
Que parecía un simple atasco en las tuberías del bar. Pero de los lavaderos empieza a notar...
Esto es real,
Hay un ser vivo que cuelga, que está agarrado, que da la sensación como que si quiere salir fuera por el sumidero y que se mueve. Una especie de pequeña serpiente, digamos, extraña, marrón oscura, que intenta salir al lavadero.
La que se lió a partir de aquel momento pues fue un revuelo a nivel estatal, porque parecía que había salido un ser vivo extraño, alargado y con cabeza.
Fue entonces cuando, tras unas obras en el alcantarillado, se consiguió extraer al misterioso ser que parecía haber anidado en el interior de las cloacas.
Y se nos presenta al fotógrafo, que era un hombre mayor, pero muy vital, muy entusiasta de los temas, diciendo, ha aparecido un monstruo, ha aparecido un bicho en unas cañerías de un bar. Y
cuando yo lo he visto, cuando lo arrancaban de las tuberías, el propietario del bar, el bicho ha removido la cabeza como un loco porque no se dejaba despegar de allá adentro. Se dice de que es un elemento vivo nuevo que no se conocía su existencia todavía en nuestra sociedad actual, que no se sabía si era dañoso o peligroso. Total, que fue la rotativa. En la rotativa tenemos estas bobinas de papel para ponerla en el suelo y que el bicho, que era un bicho muy largo, como una serpiente con cabeza, pudiera él fotografiarlo sobre fondo blanco.
Tuvo muy buena idea el fotógrafo, porque eso era fotógrafo, de poner pues un papel, digamos, así largo. Entonces el susodicho bicho pues aparecía encima, ¿no? Entonces destacaba y la foto pues tenía su impacto.
Tremendo, ¿eh? I no va passar a Terrassa, no? Va passar a Sabadell.
Sí, clar, a Terrassa no se va passar.
Ens podeu explicar això, com ho relacioneu amb l'obra i com heu arribat a aquesta notícia sabadellenca?
Però això va passar del cert.
Això va passar del cert, sí, sí, sí.
Jesús.
Com va anar això?
Dale, dale. Això és un del problema que tenim, no? Una de les causes podria ser que havíem llançat tovalloletes d'aquestes humides al lavabo, no? Després de fer...
Una de les teories de l'embossament era la tovalloleta.
Sí, la tovalloleta. I clar, l'acumulació de tovalloletes, que no es dissolen a aigua, no? Com ja sabeu, van anar creant...
Un bitxo.
I a Sabadell va ser on va aparèixer el monstre de les toallites.
És que se li va dir,
sí, se li diu encara, en parlem
i tot a Sabadell del monstre de les toallites.
Però és que, clar, només teniu el Mar Rius, que és de Sabadell.
Sí, també influeix, també influeix. Però, és a dir, era com el monstre del llac Ness.
Eren vives.
Clar,
no agafen vida quan s'ajunten.
Són moltes.
El que explica el documental és que allò, aquell monstre es va fer tan gran, clar, no, però estendre a terra...
Bellugava,
eren tovalloletes vives, pràcticament.
La primera cèl·lula, quan va néixer la vida, com va néixer? Es van ajuntar dues cèl·lules, sí, va conformar la vida, doncs ara amb les tovalloletes...
I tot això surt reflectit a l'obra, perquè ells, vosaltres d'alguna manera, bueno, aneu documentant tot el que va passar, no? com explicàveu, i una teoria és aquesta. Però això va ser el Rius, que és de Sabadell, us va dir... Els de Sabadell van inventar el monstre de les tovalloletes,
o com va néixer? No sé si va ser el Joan o algú Quarto Milenio, que, pues ara no me'n recordo.
I aprofitem i expliquem la problemàtica de les tovalloletes, a més que si les llancem pel lavabo, doncs no és bo això.
Crec que és un exemple del que fan a l'obra, no? És a dir, agafar una problemàtica real, estripar-la, mai més ben dit, estirar-la, i en aquest cas posar l'exemple d'una cosa que és real i fric, evidentment, trobada a Sabadell. Vosaltres teniu aquest problema al lavabo, però no viviu sols, com explicàveu, no? Viviu en una comunitat de veïns. Llavors, tot això, com impacta en la comunitat?
Impacta... clar, depèn. Cadascú ho rep d'una manera diferent. Vull dir, al final, qui creu i creu que és important i passar-ho per davant de tot i que és una cosa que s'ha d'arreglar ja, com els membres de la calòrica exposem, no? I n'hi ha d'altres que diuen, sí, és veritat, és molt important, però jo... No? Però l'altre, però no sé quantos. Llavors, aquí és quan sobretot la metàfora de la crisi, l'emergència climàtica, perdó, i els veïns és on més conflueix, no? Al final d'aquestes actituds de qui és capaç o què estem disposats i disposades a sacrificar de la nostra comoditat per arreglar problemes comuns, no?
Perquè pot ser que el vostre edifici tingui molts problemes i la gent estigui per altres coses, com també passa a la vida real.
Sí, com a tots els edificis del món. Jo crec que tothom, no?, qui més qui menys... A més, és molt fort, perquè al·lucines, perquè també, a part de molta gent que ens deies que conec aquest problema que al final passa i tal, que això ho he viscut i tal, fem una reunió de veïns on encarnem diversos personatges.
Vale.
I és al·lucinant la de gent que diu, és que jo tinc aquest veí, és que jo tinc l'altre veí, no? I al final crec que això també és, jo suposo que és una de les claus de l'èxit, no? De que la gent pot com reconèixer molt bé aquests perfils, no? I això és molt xulo, perquè a més es nota a la platea.
Tothom reconeix el veí, però el veí que...
No, exacte. Sempre es caven fora.
Això que és una mica qui no hi qui en viva, no? Sí. És una mica... cadascú tira per un cantó perquè on li interessa una cosa, un altre li interessa una altra cosa, un té un... Clar, l'edifici està patint, el lavabo està patint. Ja ho veureu a l'obra, que la cosa es va fent grossa, però cadascú està preocupat per una cosa diferent. I un dels moments espectaculars pel que fa a l'actuació, a la interpretació, és quan encarneu un munt de veïns. Però, a diferència del que potser podíem esperar en altres espectacles, ho feu vestit sempre de la mateixa manera, no? Potser no recordo si algun complement o el que sigui, però quan els homes fan de dones, veus la dona, quan la dona fa l'home, veus l'home, hi ha una multiplicació de pans i peixos en una reunió de veïns tremenda.
No fan allò del fregoli que van canviant.
No van canviant.
No, això ho fem en una altra trama. Hi ha una trama on sí que es van canviant i es caracteritzen...
Hi ha dues.
Hi ha la del Congrés de Negacionistes, que és la protagonista, és el personatge de la Mònica López, que és l'Aurora Martí, una periodista, i tots els personatges que interactuen amb ella, que encarnem els calòrics típics, els cinc actors del nucli dur de la calòrica, sí que tenen caracterització, però de perruca fins a talons, eh?
Fins a
alguna cosa de maquillatge, dents, de tot. En canvi, l'altra trama, que és aquesta d'autoficció que li hem dit, aquí no, aquí vam dir posem tots els ingredients que puguem de joc escènic, de canvis de rols, de gènere, d'edats, de tot, però sense canviar-nos ni una samarreta ni un res,
no,
amb moviments, amb veus, sí, sí, sí. Molt. Trobar la fórmula va ser molt complicat.
I a més a més... Podem fer molt ràpid, en canvis allà mateix. Sí, sí.
I en la fórmula de reunió de veïns, que ja sabeu que les reunions de veïns sí, hi ha tensió, bueno, vull dir, no hi ha pauses dramàtiques, tothom ve a exposar la seva cosa. Això com, per exemple, quins feu vosaltres?
Jo faig de mi, sí, de Xavi a la reunió,
sí,
i de l'Anna Grau, que és una noia jove que viu a la tieta té un pis allà a la finca i ella està estudiant, és d'Igualada, i està a Barcelona estudiant i està ocupant el pis de la tieta, li ha deixat per venir a estudiar aquí.
I quan fas d'Anna canvies de veu?
Sí, i corporalment.
I corporalment.
I la barba?
I això que estem... Bueno, aquesta escena... Que estem...
Com és l'Anna? Una mica va, una mica
d'Anna. Nosaltres no gosàvem a preguntar-ho, ja que us ho feu vosaltres.
No? Ai, doncs això és bo, no? Ai, perdó, no he agafat tur de paraula. No, que si l'edifici està així, sense canonada des de les 60 i no ha passat mai res, doncs no és un problema tant, no?
És negacionista, no?
I fan això i és que els veus.
Però estem a 5 asseguts, a primer terme de boca d'escenari, asseguts en un aire condicionat, i ja està, mirant al públic, i no es mirem, eh?
Lo difícil va ser això, endavant, no mirar-nos.
No es mirem, i fem com 20 personatges, però no es mirem en cap moment, estem mirant endavant.
I tu, Júlia?
Canviant de personatges.
La Júlia és la Júlia, sí, calòrica, també. L'Antonio, que és el pare del Jordi, que encarna el Xavi, que no està en aquesta reunió, que és un home de 60 i pico d'anys, aquests que sap arreglar de tot i que sap de tot i que...
I aquest com el fas?
Home, l'Antonio, per a veure un moment... No? És aquest
tipus de personatge. Tots el coneixem, un moment.
Aquest és un dels que tothom acaba dient, sí, conec algun. I després tinc el Fede, que el Fede, el pobre... Encara l'estic trobant, és a dir, el Fede encara fluctua una mica, perquè hi ha dies que és com molt guapo i més borde, hi ha dies que és una mica més pringat. Bueno, encara m'estic barallant amb el
Fede. La parella de la Paula, la Paula fa el Marrius,
que són els presidents de la comunitat aquest any.
La parella jove que viu al Sobreàtic, que s'ha comprat, s'ha fet la reforma, maca.
I no us ho perdeu, jo no vull avançar coses de l'obra, però l'impacte és que també hi ha imatges d'aquesta reunió de veïns.
Sí, sí,
és que també veiem això.
Tenim gent que porta el mòbil gravant tota l'estona la calòrica, llavors clar.
Sempre hi ha algun veí.
De la reunió real, vol
de la reunió real de veïns.
Que vau fer vosaltres quan vau tenir problema del vàter.
Clar, aquest és l'impacte. Tu els veus amb ells fent uns personatges i llavors en un moment doncs apareix la reunió de veïns.
Per què feu l'obra si ja està tot gravat?
Ai, mira, bona pregunta, eh?
Totes les preguntes que faig costumen a ser bones, eh? És un vici que tinc.
I amb això, amb les dues trames, el que parlem també, que parlem del micronegacionisme, que és el petit, el d'anar per casa de dia a dia d'aquesta finca, i el macronegacionisme, que és el de la trama de la Mònica López, de l'Aurora, que és el congrés aquest que s'està fent a Barcelona, el congrés de negacionistes.
Ara en parlarem d'aquest congrés, deixeu-me dir que aquest congrés agafa volada, hi ha discussions, sí, sí, sí. És una d'aquestes trames paral·leles i es diu a l'obra que hi havia convidat el Xavier Sala i Martín,
sí.
Que és col·laborador nostre, però que no ve, no apareix.
No va poder anar al congrés.
Què passa amb el Xavier? Que no, però si sempre va tot arreu.
Que li teniu tirri.
No, però si és ell, és el Xavier, que per la raó que sigui. Quina raó es dona?
Que no pot venir. No, que no arriba, que té alguna incompatibilitat d'última hora.
És que té mil coses. Un moment, i després, que la Marta vol fer una pregunta fa estona.
No, un tuit, un comentari.
Dic, i després, per qui queda substituït el Xavier Sala i Martín? És a dir, qui ocupa la cadira del Xavier Sala i Martín?
Mossèn Lluís Caparrós.
Mossèn Lluís Caparrós, que és un capellà que té moltes coses a explicar sobre el canvi climàtic.
Un tuit volia comentar-vos del Víctor Colomer, que és periodista de Sabadell.
Oh, i tant, sí, Víctor, una passada.
I diu, el bitxo de Sabadell, que mai es val dir, m'ha dit, de les toallites, era cerveses més cafè més detergent en una canonada amb poca pendent. Diu, a mi a Quarto Milenio em van manipular les declaracions de mala manera.
Fem una cosa, és que el Víctor no ens hauria d'entrar en directe i explicar-nos això.
Home,
perquè a veure si estem explicant una cosa que no és.
Home...
Ara amb el Víctor ens posarem
doncs
en contacte.
Sí,
truca'ns, Víctor.
El 902-47700. 902-47700, Víctor Colomer, si ens estàs escoltant...
Sí, truca'ns, per favor,
acabes de fer el tuit, sisplau.
Truca'ns, per favor. Home, ho hem d'aclarir,
perquè si no 4, estem...
4, 7, estem una falsedat tots, vosaltres i nosaltres, que hem posat aquest document. Bueno, el Xavier Sala i Martín havia d'anar en aquest congrés i no hi va i el substitueix un capellà. Una de les participants negacionistes d'aquest congrés és l'actriu Mònica López, que és la vostra, diguem-ne, convidada estel·lar. Sou la calòrica més Mònica López. Això com va anar?
Se la truca... I va dir, sí, de seguida, sense llegir el text, sense res. És a dir...
Sí que té poc recorregut, aquesta pregunta, trobo. Creia que aquí hi havia una història darrere.
L'Israel, el director dels espectacles de la Calòrica, ja havia treballat amb ell, havia fet alguna ajudantia, etcètera, etcètera, i la Mònica havia vingut a veure tots els espectacles de la Calòrica, vull dir que la coneixíem una mica, deixada la postfunció, no?, i tal. I és una actriu que admirem moltíssim. I una de les coses que es diu a l'espectacle és que també des del Teatre Nacional per fer aquesta producció ens demanaven algun famós al cartell, no? Perquè és aquesta cosa que...
Però a veure un moment, el matís és molt important. Això es diu a l'espectacle o és que per vendre un espectacle doncs de vegades s'ha de tenir una cara...
Això és un joc al que molts els agrada jugar, que necessites una cara per vendre un espectacle, però crec que la Calòrica hem demostrat més d'una vegada i de dues i de tres que no cal. Però...
És que jo, perdona, no sabia que sortia la Mònica López quan vaig venir a la Calòrica. Jo no sabia.
Mira, però això és
molt guai. Vaig venir perquè em van dir que és boníssim, les comèdies estupendes que s'han fet últimament i tal, però parla de la merda, però és d'ecologia, però no s'entén, però ja veuràs. Quan em van dir tot això, i al final em van dir, hi ha la Mònica López. Ja m'havien convençut, ja ho teníem, això.
No, nosaltres també feia temps que volíem treballar amb algú com d'una altra generació, d'una altra escola, perquè nosaltres som tots de la mateixa generació, vam estudiar tots a l'Institut del Teatre, fa 12 anys que anem junts, vull dir que hi ha un punt de que ja ens tenim farts els uns als altres, amb tot l'amor del món, i que duri, però és això, no? Llavors teníem ganes de gent d'unes altres generacions, vam dir, què, per dalt o per baix, què fem, bla, 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 bla. I se'ns va acudir la Mònica.
Creant l'espectacle apareixia aquest personatge del negacionista, o la negacionista, i era... Clar, un de nosaltres, per edat, volia més gran, tal, no sé què, està la nostra trama, doncs volíem buscar algú, i la Mònica era com, és que de perfil és ideal, i m'han trucat, va dir que sí, sense, però el text no està, és igual, sí.
Té força lògica que una companyia es digui la Calòrica faci una cosa del canvi climàtic.
Per què?
Home, si esteu calentant el planeta, la Calòrica.
Bueno, sí, a veure,
no us havien dit mai, això?
És que no.
Una companyia de teatre que es digui la
Calòrica, esteu calentant calòrica,
no sé dir mai. Nosaltres la Calòrica és de calories perquè ens agrada menjar. Llavors és per una altra banda, però
menjar molt també el canvi climàtic perjudica, si mengeu carn vermella.
És que creia que anàveu a contestar quina brometa més amanida que ens l'han fet mil vegades, si no us han dit mai això.
Bueno, a mi no sé.
Tenim amics que fan parides molt evolucionades. Endavant. Enhorabona per vosaltres.
Va, escolta, que hem de resoldre aquest problema,
calla.
Que ens acompanya el Víctor Colomer. Víctor, bona tarda.
Hola,
Víctor.
Hola, Víctor.
Escolta, Víctor, gràcies per trucar-nos, perquè nosaltres hem sigut els primers que ens hem empassat tot això del Quarto Milenio. Aquí els de la Calòrica presents també parlen del bitxo aquest de Sabadell, que ara veig que no és ben bé com s'ha explicat. Explica'ns ben bé, tu que ets cronista de Sabadell de tota la vida, què va passar aquí?
bueno, que no era cap animal, que no era cap bèstia, que no era cap ser viu, això era el primer. Sí. I de tovalloletes no es va dir mai el monstre de les toallites.
No era època, passava,
això passava l'any 83 o 84, por ahí, o potser 82. Tovalloletes potser n'hi havia, però tampoc tantes com ara. Això era un senyor... Bueno, va portar molt en renou.
Sí.
Però al final de tot hi va haver una persona que va analitzar aquella substància que estava dins d'aquella canonada i va arribar a la conclusió que era la suma de cafè, que és orgànic i per tant es mou i té cèl·lules i es pot ajuntar amb restes de cervesa, que perquè era un bar, això era la canonada d'un bar, i allà abans hi havia molt cafè, molta cervesa, i el detergent que li donava tot plegat una textura com compacta, les restes de detergent, i amb una canonada que feia poca pendent i per tant no desaiguava bé, i tot allò es anava encallant allà i va anar fent la forma de la canonada, en realitat. El que passa que jo treballava al diari Sabadell.
Sí.
El primer que va avisar aquell senyor del bar va ser el fotògraf del diari Sabadell, que era el Pere Ferran, que era un senyor molt simpàtic i molt impulsiu, i quan va veure allò, vaja, pràcticament va ser el causant de dir és un monstre, està viu, i ho van anar arrossegant, ho van anar arrencant, ho van anar traient, com que tenia la forma de la tuberia per una banda era més, per la banda de dalt era més ampla, i ells van pensar que era un cap. Però el més sensacional de tot això, bueno, això va durar com un any, eh? I vam ser la riota, Sabadell sempre és la riota de tot Espanya, però en aquest cas vam ser la riota de tota Europa, perquè es van fer xistes a tot arreu, que sortien bèsties pels bàsquets, bueno, va ser una cosa...
Sí, vam ser l'EPE durant un temps, no?
Sí, vam ser stream, mainstream.
I això, tu vas poder veure això, o què?
Sí, jo treballava al diari Sabadell,
sí.
Jo vaig escriure tot al diari Sabadell, i es va fer la foto aquesta a la rotativa del diari Sabadell, que estava just a sota d'on treballàvem els periodistes, i jo vaig baixar, ho vaig veure, era una cosa... Saps el Blandy Bloop?
Sí.
Doncs una mena de Blandy Bloop, però potser de 3 metres.
Però es bellugava?
No, home, no es bellugava, estava quiet. Estava quiet.
Però quines són les frases que van manipular, teves?
El què?
No, quines frases van manipular, teves, que has dit abans?
I al cap de molt temps, el rebo una trucada del Quarto Milenio, que s'havien documentat, i esclar, sobretot trobaven els articles que ja anava fent, i que jo mai vaig dir que fos un ser viu, ni que fos un... Jo només deia que havia aparegut una cosa. Però bueno, els de Quarto Milenio van venir al diari amb uns focus, uns micròfons, tres o quatre un parell de càmeres, i em va fer una entrevista molt sèria, i jo, bueno, molt content, el dia que sortia a la tele, em vaig posar a la tele, i vaig al·lucinar de com es pot arribar a manipular imatges de vídeo, imatges de vídeo gravades, llavors tallant i enganxant. Semblava que el que jo dèiem condicional, que hagués pogut ser, o la gent es pensava que això ho tallaven i posava només la frase era un bitxo, i llavors em posava només la frase era un bitxo. Llavors, a base de tallar i enganxar, em van crear un discurs parlant jo que semblava que jo donava credibilitat a la versió de que això era un cèrbol.
Sí, és que corria que era el bitxo de Víctor Colomé, ja ho he sentit per Sabadell. Sí,
apa, a sobre el bitxo de Víctor Colomé, això no ho he sentit mai, eh?
Sí, allà a la plaça del Gas es diu molt això del bitxo del Víctor Colomé.
No? Sí, sobretot que m'ho vaig inventar jo.
Escolta, no et vas queixar al Quarto Milenio de dir, escolta, com sí, m'he manipulat sí, a l'entrevista?
Sí, em vaig queixar immediatament, per totes les maneres que vaig poder, no em van fer ni cas. I des de llavors, cada cop que faig tapping i veig el Quarto Milenio, és que no m'hi estic ni 30 segons, perquè sé que tot és mentida de dalt a baix. Vull dir, no, el Quarto Milenio, per mi, no té credibilitat zero.
Escolta,
perquè si van fer això amb mi,
sí,
que jo vaig fer tot un discurs dient allò era mentida, i ho van tallar i enganxar de manera que semblava que jo digués allò era veritat, és que la capacitat de manipulació d'aquesta gent és increïble.
Escolta, però el bitxo que no és viu, el bitxo que va sortir d'allà, com es va dissoldre tot allò? Vull dir, com s'ho van endur? Com va acabar això?
L'Ajuntament ho va incautar, el bar el van tancar, durant un temps va estar en les neveres del bar, després de l'Ajuntament, la policia...
Com, perdona, un moment, com les neveres? Les neveres?
No, les neveres tenien com unes... Això que tenien els bars antics, sí, com uns refrigeradors amb portes de fusta.
Un frigorífic, guardades, com un frigorífic.
Com un frigorífic, sí.
Però per què s'havia de guardar tota aquella merda?
Serveixes.
Home, no, perquè s'havia de... no sé, s'havia d'investigar. I llavors el veterinari de l'Ajuntament...
El veterinari
municipal,
també, eh?
Sí, ui, però s'hi va portar molta cua, allò va passar per moltes mans. El veterinari municipal ho va analitzar, que va sortir una foto al diari Sabadell, que estava ella amb el microscopi i la bata blanca, i va arribar a la conclusió que allò era tripa de cavall.
Tripa de cavall?
Perquè abans allà hi havia hagut una hípica, i llavors tot lligava, semblava. Bueno, és que va donar moltes voltes, i van haver moltes teories, es van dir moltes barbaritats. I al final, un senyor, pel seu compte, un veí, que al principi li vam dir el senyor X, perquè ens trucava, era com la garganta profunda del Watergate, i ens trucava així misteriosament, però això al cap d'un any, eh? Ell, no sé com, va agafar un tros del bitxo, ho va portar a uns laboratoris de Barcelona, ho va fer analitzar bé, i va resultar que era això, la suma de cervesa, més cafè, més detergent. I ja està, era això.
Bueno, ja està, les baldes que hem donat, eh? Mora meva!
I que no fos un extraterrestre.
Sí, sí, sempre falta això.
De tota manera, jo voldria felicitar la Calòrica, he vist la vostra obra, em va entusiasmar.
Que bé, gràcies. A Sabadell, no, vas venir?
A Sabadell vas venir. I em va agradar
moltíssim. A la casa
moltíssim.
Del monstre, veu anar a la casa del monstre, clar. Sí.
Mentre corria el bitxo per sota, nosaltres veiem la funció per sobre.
Víctor, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Adéu. Oi, això ho expliqueu quan arribeu avui a fer la funció, expliqueu, no?
Sí, jo t'has de dir que això de que era cervesa i cafè i tot això sí que ho sabíem.
Teniu controlat.
Sí. Mm. Però bueno, aquí cadascú.
Escolta, acabeu el 8 o com ho acabem, això?
8,
sí,
8 de l'1
sí?
I ja.
Ja s'acaba la merda?
Sí. En català, sí.
Ep, hi haurà la merda.
Esperemos. A ver si nos dejan, pero...
I per què s'acaba si està agradant tant? No podeu tornar a fer uns dies més?
Sí. Pensa que després d'aquesta entrevista
és que ja,
la gent demanarà merda, eh?
El dia 8 és ja. No,
sí. Sí, però
és
clar...
És la tercera temporada.
És la tercera
temporada. I què? Hi ha obres? Escolta, a Broadway hi ha obres que es fan i vinga,
sí,
si està agradant.
També és veritat. Però bé, nosaltres tenim en cartell, en cartera, ens hem convertit en una, com allò antic, en una companyia de repertori, i al final som els mateixos, i tenim els ocells i les aves fent funcions, tenim Feíssima Enfermedad y Muy Triste Muerte, la reina Isabel I fent funcions, i al final som els mateixos, llavors hem de limitar, i a part també la Mònica també té el seu calendari, vull dir que hem d'intentar acotar una mica les coses.
Els ocells els teniu al Poliorama, ho dic, per centrar la gent.
Sí, el dia 10, acabem el 8, al Borràs,
creuem
la Rambla.
I el dia 11 què feu? Una festa?
El dia 11 res.
Marxeu tots de vacances.
Sí, perquè el Poliorama és que fem dilluns i dimarts. No fem temporada així de dijous a diumenge o dimecres a diumenge, sinó dilluns i dimarts. O sigui, comencem dimarts per el dia 9 on podem muntar, fer el muntatge. I després fem dilluns i dimarts fins al 21 de febrer. I també és com la quarta... Quarta temporada dels ocells a Barcelona. Hem fet 3 i ara aquesta mini temporada que també és de despedida.
No és l'actitud, eh? Aquesta no és l'actitud, eh? No és l'actitud.
És
que vosaltres canseu, però és que el públic...
No,
jo l'he vist 2 vegades.
Ens encanta,
per què no vens a treballar els dissabtes i diumenges, tu? Si té èxit el programa.
Bueno, si té èxit, escolta, a mi...
Els matins, si està funcionant, la gent li agrada.
Si la gent li agrada, està contenta i més em paguen, igual el dia que faci falta...
Ah, sí?
No, ens passa que nosaltres som... Ara això farà 2 anys que es va estrenar a la merda i ja estem amb coses noves i clar, n'hem d'anar matant algunes per deixar espai nosaltres, perquè al final tenim un local que és el que surt als vídeos, que l'espai és limitat i les escenografies ocupen molt.
No es pot viure de tanta pudor.
No, exacte, l'hauríem d'anar traient.
Han de fer moltes obres per pagar-se un local més gran i que no tingui tots aquests problemes. Felicitats a la Calòrica, una abraçada a la resta de la companyia, i Júlia, Xavi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I hem d'omplir el teatre d'aquí al 8, perquè és una obra que us recomanem moltíssim. Felicitats, i molta merda, no? Bueno,
sí, gràcies, igualment.
Gràcies.
Versió RAC 1.
Orgull per acompanyar-vos en el vostre viatge. Orgull per renovar la nostra flota amb la compra de 97 nous trens. Orgull dels nostres 400.000 viatgers diaris, que en un futur proper seran 600.000. El 2023 continuarem treballant per a tu. Bon viatge nou. Rodalies operat per Renfe. Transformem Rodalies. Ministerio de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, merlot 2016 de Mar Rodó i la clau de volta 2020 de Cava Sil. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
RAC+1 Podcast.
Més testimonis.
Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer.
Més protagonistes.
En aquell moment se suposava que estava plovent fort, però...
Més fenòmens.
Soy molt foc, que va ser quan va trencar la presa.
A Oxigen, aquesta nova temporada analitzem situacions meteorològiques que hem viscut per descobrir què va passar i si es podrien haver evitat.
És evident que avui els focs són molt més violents que fa 15 anys.
Aquest podcast és possible gràcies a Naturs.
RAC 1. Tots som
més
1.
RAC més 1
presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantindre fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
De la merda teatral a una altra merda, que és el Covid. Però en aquest cas, avui m'han dit, diu, hi ha article del Corbella a La Vanguardia. De vegades et diuen això com vulguem dir, prepara't, que veuràs tu que patirem. Però, en canvi, l'article de La Vanguardia sobre la Covid i la seva expansió a la Xina té un punt, ara no sé si posar-li un adjectiu, d'optimisme, no sé si dir-li optimisme, però de realisme, i estaria bé aclarir-ho, perquè, com dèiem al principi del programa, molts dels temes de conversa de Nadal, Sants Esteves i Cap d'Any han sigut la Covid i la Xina. Josep Corbella, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
Parles de coses molt estranyes a Nadal.
No, hi ha molta gent que n'ha parlat, sí. És veritat, eh? Sí, sí, hi ha molta gent que ha parlat de la Covid, de la Xina, perquè la gent, jo entenc que feia la comparació amb altres anys, a dir, mira, aquest any som aquí, podem parlar cara a cara, sense mascareta i tal, a veure què passa, el concepte és, amb això de la Xina. És aquest concepte, aquest capmàs que s'hi fa, no? Què en sabem d'això de la Xina?
Doncs que un país que representa una setena part de la població mundial ha fet les coses al revés que tota la resta del món, perquè la resta del món, què ens va passar? Vam tenir una gran onada fa gairebé 3 anys, aleshores vam tancar, i de manera molt gradual, al llarg de 2 anys llargs, hem anat reobrint i construint a poc una immunitat que avui, en l'actualitat, ens protegeix molt. La Xina ho han fet al revés. En lloc de tenir primer la onada i després les mesures de protecció, com vam fer nosaltres, primer van tenir les mesures de protecció, van tancar, Covid-0, i després han obert de cop i tenen la onada. Han obert de cop amb una població no prou ben immunitzada i el que tenen ara és la gran explosió de contagis i cap mesura de contenció.
Tenia repreguntant, eh? I si hi ha alguna pregunta que se'n va de la salut a la política, doncs digue-m'ho també. Però aquest obrir de cop, quina planificació, no hi ha hagut escalada aquí. Quan dius que s'ha obert de cop, s'ha obert de cop.
Han fet un canvi d'un dia per l'altre de passar de Covid-0 a Covid-infinita.
I tu com, és a dir, ho expliques per la pressió social, per les imatges que hem vist de gent confinada a casa seva, no podem posar ni un peu al carrer, fins i tot de persones uniformades que pel carrer truscaven a la gent, sí, sí, sí. Per un assessorament científic?
Com s'explica? No, assessorament científic, no. El que sembla haver passat, i et dic sembla perquè amb la Xina mai sabem exactament
ja
què ha passat.
Ja
el que sembla haver passat és que allà hi ha una persona que és el viròleg en cap que es diu Xi Jinping, que és l'infal·lible Xi Jinping. I Xi Jinping va imposar una política de Covid-0 i que tenia el Congrés del Partit Comunista Xinès ara a la tardor, on esperava ser reelegit per un tercer mandat, com va ser finalment reelegit, i no es podia permetre que la seva infal·libilitat fos qüestionada. Quan ets infal·lible, quan t'equivoques, t'equivoques del tot.
Ja, yeah. Quan encertes, encertes, i quan falles, falles.
El que és el coneixement científic, la Xina tenia un cap del servei del Centre de Control de Malalties, un investigador xinès format als Estats Units, pel que jo, fins on jo en sé, molt bon epidemiòleg, que va advertir que en fi, que aquesta política de Covid zero, tal com anava, doncs va dir educadament que no, potser no anava prou bé. Què va passar amb aquest cap d'aquesta epidemia? El van apartar? El mes de juliol va ser apartat perquè el que deia qüestionava la idea de la infal·libilitat del senyor Xi Jinping. Aleshores, mantens Covid zero, Xi Jinping fa el Congrés del Partit Comunista, és reelegit com esperava, a partir d'aleshores era previsible, doncs, que aquesta política de Covid zero, que era insostenible a llarg termini, perquè requeria un aïllament de la Xina estricte i tenia unes repercussions econòmiques importants, no només socials, econòmiques, per tant era previsible que hi hagués una reconducció d'aquesta política de Covid zero, i llavors hi va haver un moviment social de qüestionament, bueno, amb uns aldarulls, i aleshores el govern va decidir, en lloc de reobrir gradualment, que és el que es va fer a la resta del món, de poc a poc anar construint la immunitat, van reobrir de cop.
I aquí no servia de res que hi hagués un senyor molt ben format, com ens explicaves, que digués, escolti'm, això no té cap sentit?
Aparentment, com que el que va dir era incòmode pel líder suprem, doncs va ser adequadament apartat.
I ara ja vaig fent preguntes innocents, però no hi ha una potència exterior, estrangera, que diguis vostès han perdut el cap, com poden obrir això d'un dia per l'altre? Que aquí acabarem rebent tots. Hi ha ningú que...
Escolta, tal com funciona el món, tu coneixes alguna potència que pugui dir a la Xina
què ha de fer? Per això et dic que la pregunta és innocent.
Doncs, evidentment, la Xina no respon a pressions externes.
El problema seran les conseqüències.
L'Organització Mundial de la Salut des de fa anys està intentant que la Xina actuï en un context global on tots estem connectats, tenint en compte el bé comú. I quina resposta ha tingut? Cap. No ho ha aconseguit.
Andorra ho es pot fer? Andorra es pot per pressionar la Xina?
Sí, per poder, sí.
Com a superpotència.
No, però no va fer cas.
Aquí el que preocupa és que ens acabi repercutint.
Bueno, ara anirem amb aquest tema.
Això és el que ha sortit en aquests sopars nadalencs, eh? A veure si això que estan patint allà, que està morint molta gent, encara que les autoritats xineses no ho reconeixen, perquè no ho diuen, si això al final acabarà venint cap aquí, com ens pot afectar?
Com el tema de les xifres oficials, com dèieu ara, i com la Xina és com és, com deia el Josep, les xifres de morts són segurament estimacions. De fet, les ha publicat una firma britànica d'investigació de salut que es diu Airfinity. La coneixes? No,
sí, Airfinity el que va fer va ser un model del que podia passar, tenint en compte variables com el nivell d'immunitat de la població, el que se sap...
És a dir, és un model, és un algoritme el que ha fet Airfinity.
Sí, perdona, que sigui un model no vol dir que no valgui la pena, eh? No. Els models han estat molt útils, com per exemple els del Biocoms.
Que no hi ha dades de
sí, mira,
d'hospitals.
El que li dona validesa a aquests models és que s'han fet mitja dotzena de models diferents. Jo en vaig revisar 5 abans de Nadal. Fets per organismes diferents, per grups de recerca diferents, amb metodologies semblants, perquè tenen en compte variables semblants com, ja et deia, la estructura demogràfica de la població, quanta gent gran hi ha, quantes vacunes hi ha, què sabíem de la protecció que ofereixen les vacunes, un seguit de variables, aleshores tots més o menys introdueixen les mateixes. També tenen en compte alguns, per exemple, què va passar a Hong Kong quan la variant Omicron va començar al mes de març a expandir-se i es van saturar els hospitals, i tots els models coincideixen més o menys en l'ordre de magnitud de la xifra, que és que a la Xina, si no es fa res, hi haurà entre 1 i 2 milions de morts els propers mesos.
Concretament, la dada que tenia jo, que deuen acabar en aquestes xifres que ens estàs comentant, són 9.000 morts al dia.
No recordo la dada diària. Aquesta, no...
aquesta és la que figura en aquesta investigació d'Airfinity. Continuant amb les preguntes que ens fem tots o que ens fèiem en aquests dinars i sopats de família, clar, hem après que molta gent contagiant-se pot donar lloc a una nova variant. Ha donat lloc a una nova variant? Aquesta és la pregunta.
A veure, sempre que circula un virus, i especialment amb aquest, el virus evoluciona. Per tant, com més circula, més oportunitats li donem d'evolucionar i de crear noves variants. I això pot passar a la Xina, com pot passar a qualsevol lloc del món. La gran majoria d'aquestes variants que el virus va provant mutacions, són carrers sense sortida que no van enlloc. I ocasionalment alguna resulta que li dona un avantatge al virus per expandir-se. Quan aquesta té un avantatge, doncs què fa? Es converteix en dominant. En funció també de la població on està passant això. No és el mateix una variant que sigui competent per ser, per estendre's a Xina, amb una població amb immunitat no tan, no tan bona com la que tenim aquí a Europa, que una variant que es pugui estendre aquí. Et dic això perquè, per exemple, la variant que se suposa que en aquest moment, dic se suposa perquè tot està molt en condició.
He agafat amb pinces, sí, sí, clar. És la informació que tenim.
La variant que, per la informació que ens arriba de Xina, allà és dominant, la BF7, aquí ja va circular, ha circulat a l'últim mig any, i no ha aconseguit imposar-se, perquè en la població altament immunitzada que tenim a tota Europa Occidental i també a Nord-Amèrica, tot i que estan menys immunitzats, i amb les variants que hi ha, la BF7 no té capacitat de convertir-se en predominant. En canvi, la Xina, per les informacions que ens arriben d'allà, és la que està causant el gran increment de contagis.
Per tant, segons el que ens estàs explicant, si aquesta BF7 arribés aquí perquè els filtres dels aeroports, per la raó que sigui, no funcionessin, no s'imposaria o no és preocupant.
No aniria enlloc. Podria, si arribés una persona contagiada amb aquesta variant i infectés alguna altra persona d'aquí, doncs podria fer una petita cadena de contagis d'uns quants, però acabaria topant amb la variant hegemònica que tenim ara, que és la BQ1, o amb la que vingui després.
I podria ser que hi hagués una altra variant i que no ho hagin dit? Pregunto, eh? Perquè ells, clar, diuen que hi ha aquesta BF7, però ja sabem que la Xina explica... Vaja, això no ho dic jo, ho diuen tots els experts, que no és transparent amb les coses que passen al seu país. I si hi ha una altra variant?
La Xina no és transparent, efectivament. No podem descartar res. És possible que hi hagi alguna variant que hagin identificat, problemàtica, vull dir, eh?
Sí, sí,
que hagin identificat i no ho hagin dit. És possible que la BF7 que ens diuen que tenen, doncs, hagi adquirit alguna mutació addicional problemàtica i tampoc ho hagin dit. Tot això és possible. Ara bé, per explicar el gran auge de casos que hi ha a la Xina, no fa falta una variant problemàtica, més problemàtica per nosaltres. N'hi ha prou en veure com han fet aquest abandonament de la política de Covid-0 per explicar aquest auge de contagis. Per tant, no sabem a hores d'ara si realment hi ha alguna variant problemàtica a la Xina o no. És possible que sí, però no necessàriament hi ha de ser pel fet que hagin augmentat allà els casos.
Doncs aquesta és la situació. Per tant, passem al filtre de l'aeroport. Podia haver-hi petits contagis, ens deies. Que no hi hagi aïllament d'una persona contagiada amb aquesta variant, com ho hem de considerar?
A veure, les mesures que ha adoptat Espanya i altres països de control de viatgers procedents de Xina, des d'un punt de vista de salut pública, són molt vistoses i molt inútils.
Ah?
No serveixen.
Per què?
Doncs mira, perquè t'has de preguntar què vols aconseguir quan poses quan adoptes aquestes mesures. Per exemple, control de temperatura. Escolta, sabem que una persona contagiada amb coronavirus pot ser infecciós i abans de tenir símptomes, abans de tenir febre. O persones, inclús després de tenir símptomes, poden no tenir febre. Després, anem a veure... Si tot el que... Què vols aconseguir amb aquesta mesura? Si el que vols aconseguir és que no entrin virus procedents de la Xina...
Sí.
Escolta, quants n'arribarien aquí a Catalunya o a Espanya? Inclús si persones infectades entressin a l'avió, arribarien algunes, potser desenes a la setmana. Quan tenim desenes de milers de casos de contagis aquí autòctons, els que vinguin de la Xina són una gota en un oceà, i a més sabem, si la variant és la BF7 realment, sabem que no és problemàtica. Aleshores, si el que et volgués, per tant, tot aquestes mesures que hi ha són ineficients. Si l'objectiu fos impedir que entri alguna possible variant problemàtica de la qual ningú ha informat fins ara, aleshores el que caldria fer és testos a l'arribada a l'aeroport, i en el cas que el test fos positiu, seqüenciar el genoma per veure si realment és una variant diferent o no. Això a la resolució que va que està en vigor a Espanya des de dissabte, que va sortir el BOE, no està previst. Està previst control visual, miramos la documentació que tingui el que hagi estat vacunat o tingui un test negatiu dels últims dies, i control de temperatura, res més. Aleshores, pot haver-hi un problema, que és que imaginem que arriba un viatge procedent de la Xina i a l'aeroport se li fa un control i resulta que és positiu. Resulta que té símptomes de... i és positiu. Mm. Què es fa amb aquesta persona? No se li pot impedir la mobilitat? Llavors, la resolució del ministeri...
Però allò que es feia, confinar-los en hotels, just, no s'havia fet?
Sí. Per què no? Per què?
Perquè en el moment actual aquestes mesures que limiten els drets fonamentals de les persones a Espanya no estan en vigor. Això en... O sigui, hi va haver un moment durant l'estat d'alarma...
Vols dir que es van derogar?
Clar.
No les tenim. Jo no puc agafar un positiu d'aquesta variant
de la Xina o de qualsevol altre lloc. Perquè quan una persona és positiva i és de Catalunya, oi que no l'obliguem a tancar-se a casa?
No, està clar.
Doncs si ve de la Xina tampoc el pots obligar. De la Xina o de qualsevol altre lloc.
Però, de moment, si hi ha una persona que té un virus, no el Covid, una altra, una infecció, que és mortal, aquesta persona pot sortir i no, ningú pot obligar a que es quedi a casa?
Ara no.
D'entrada, la Covid, matisem això, que és mortal.
No, una altra. Té un virus mortal.
Clar, és que no sabem.
S'infecta...
El doctor Buigas té aquesta pregunta en un altre àmbit.
Aquest tio no se li pot obligar a quedar-se a casa?
No.
Hòstia.
Vol anar a la recepció dels aeroports a buscar...